Al Déu de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Podemos considerar la transición energética como el cambio de modelo de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿No es así, Adalí Martínez?
Efectivamente, Enrique. Entenem que la transició energètica, tal com està fent-se, està suposant la reducció de la capacitat d'intervenció de persones i col·lectius afectats. Està fent-se també sense planificació i a iniciativa i interès de les empreses i amb l'acció subsidiària de les administracions. Des de Carrevolta pretenen contribuir a fer una transició ecològica que posa en valor la biodiversitat, la conservació del paisatge i el sol fèrtil i que siga en benefici de les persones, en particular en les zones menys poblades. En aquest sentit, el passat dimecres de juny a les 7 es va organitzar el col·loqui per una transició energètica justa. Van participar Santiago Gasset, d'Acció Ecologista Agro, Amanda Subiela, d'Amigues de la Terra València, i de Mario Jiménez, de CEO BirdLife. El col·loqui va estar presentat i moderat per Joan Olmos i retransmet pel canal de YouTube Xara Carrevolta. Comença l'edició del Leu de Santa Teresa de divendres 9 de juny de 2023. El programa tindrà com a part central l'entrevista que Estela Soler farà sobre la manifestació que la comissió Ciutat Port convoca per al 6 de juliol. Després jo mateix vos oferiré la secció cultural i musical, Rosa al calendari, i acabarem amb la programació de Carrevolta. Anem amb l'entrevista. Bona vesprada, Estela.
Sí, Adelí, bona vesprada. Avui, en el Déu de Santa Teresa, entrevistarem a dos membres de la Comissió Ciutat Port. Per una part tenim a Pau Monasterio, que és enginyera.
Hola, bona vesprada.
I a Maria Sintes, que és metgessa.
Hola, bona vesprada.
Hola, xiques, benvingudes i moltíssimes gràcies per participar amb nosaltres. El motiu de l'entrevista d'avui és que el proper divendres 16, a les 6:30 de la vesprada, tenim una manifestació molt important per a tota la ciutadania valenciana, perquè més de 100 entitats ambientalistes i socials del País Valencià hem signat el manifest on diem no a l'ampliació del port de València. Aquesta entrevista ens ajudarà a entendre la problemàtica del port, les conseqüències que podria tindre aquesta ampliació i el treball que s'està fent des de la Comissió Ciutat Port. Per què demanda créixer el port de València?
El que demana créixer no és el port, el que demana créixer és una empresa multinacional que se diu MSC, i necessita espai perquè s'ha quedat sense espai i ara mateix li està llogant espai a la competència i això no li va bé.
Què és MSC i fins on arriba el seu poder?
MSC és Mediterranean Shipping Company, que és una naviliera, és una multinacional. Seus orígens estan en Nàpols, encara que ara la seva nau nodriza, la seu central està en Suïssa i és una de les companyies més grans que n'hi ha al món de transport de mercaderies.
Qui forma la Comissió Ciutat Port i com va néixer?
La Comissió Ciutat Port va néixer a principis de 2019 i va ser arrel de la reactivació del projecte d'ampliació nord del Port de València. Ens van començar a juntar algunes entitats ciutadanes, ecologistes, i vam acordar que per fer front a aquest projecte, que era d'iniciativa d'entitats amb molt de poder, vam decidir que havíem de juntar-se per poder fer front a tot aquest poder. Des del principi, diríem, un poc la fundació va ser Entitats Ecologistes de València, que van ser Per l'Horta, Ecologistes en Acció, Acció Ecologista Agro, i entitats veïnals, que sobretot estaven les associacions veïnals dels barris marítims, Nazaret i Grauport, i la Litoral per al Poble, que són on s'agrupen els barris marítims també. I al poc temps es van començar a incorporar també sindicats, altres barris, etc. Ara mateixa doncs, són moltes més entitats. I si contem l'anell de col·lectius de diferent caire que composen la Comissió Ciutat Port i que participen de diferent forma, doncs l'anell és molt més gran. De fet, el manifest en contra de l'ampliació l'han signat unes 200 entitats ja.
Tenim com a també entitat ciutadana a València Saludable, que és proactiva. Se va fer esta plataforma que agrupa a moltes associacions perquè s'havia declarat l'emergència climàtica i es va començar a avançar en el projecte de l'ampliació, d'omplir el dic, i aleshores havia passat molt de temps de la declaració de la DIA i a aquestes associacions li semblava que aquesta construcció no era adient al temps d'emergència climàtica que s'havia pronunciat.
Quins són els motius que teniu per a detindre l'ampliació del Port de València?
Són diversos, però contundents. El primer és el que ha comentat la meva companya Marian, que té a veure amb el moment d'emergència climàtica declarada que tenim. És totalment contradictori fer aquest tipus d'ampliacions, de negocis d'aquest tipus, globalitzats totalment, que deslocalitzen tota la producció, que estan basats en combustibles fòssils. No té treia fer això. Altre motiu contundent seria les conseqüències que està tenint, els impactes que està tenint sobre el territori, que portem ja anys patint-lo, però s'estan agreujant, com per exemple és la pèrdua, la recessió imparable, continuada, de les platges del sud de València. No fan més que reabocar-li por a les d'arena, però mentre les causes no s'ataquen, no van a poder aturar-ho.
Teníem també un antecedent molt important, que és la ZAL, que s'ha declarat il·legal i que ara hi ha molts problemes en revertir el territori de la ZAL. El que pensem és que moltes de les obres i infraestructures que es fan d'una manera per los hechos consumados, sent il·legals, i després que aquestes afeccions són molt greus i per a revertir-les, després, pues, com va passar, per exemple, en el Saler, quan s'intenta urbanitzar i després ha costat molts anys tornar a tindre unes platges i unes dunes. Tenim uns antecedents que demostren que moltes de les grans obres, infraestructures, causen un dany gran al medi ambient i després ha sigut necessari revertir-les i revertir-les ha costat molts diners. A banda de diners, ha costat pues, experiències humanes com pues, el desallotjament de les masies de les cases de la ZAL, pues, que han causat molt de patiment a les persones.
Sí, un altre motiu també en l'àmbit social, per dir-ho així, a banda de ese dany irreparable que no se va poder mai retornar a les pobladores de la punta, que van ser expulsades d'una forma completament brutal per a fer aquesta zona d'activitats logístiques del port, que porta 20 anys sense cap tipus d'ocupació perquè és il·legal i continua declarant-se il·legal als tribunals. Un altre motiu de caire social és el treball. Sempre amb un port és com que donem per descomptat que això és font de riquesa, l'aprofitar per a moure l'economia, generar llocs de treball, i és totalment fals. De fet, els principals sindicats d'estiba del Port de València ens han fet estimacions de llocs de treball d'aquesta ampliació i estimen aproximadament una pèrdua de 500 llocs de treball nets per el trasllat de la terminal a aquesta zona nova, que està totalment robotitzada, està automatitzada, i perquè la terminal que abandonarien, de moment no té nòvios. No ha generat cap interès per ser ocupada per una altra empresa, amb la qual cosa els treballadors que estan assignats a aquesta terminal de treball se queden sense feina. I jo crec que també un altre motiu molt important té que veure amb salut, té que veure amb les emissions que genera el port, que són unes emissions brutals, no solament per el tràfic de vaixells, sinó per el tràfic de camions, que s'estima actualment, sense l'ampliació, en uns 6.000 camions al dia, que estan entrant i sent, estan moguent-se per el port, més tota la maquinària que es maneja dins del port per moure els containers d'un lloc a l'altre, etc. Això genera una quantitat d'emissions que són inassumibles totalment en el context en el que estem i té unes conseqüències de salut més que considerables.
L'Albufera és una senya d'identitat per a molts valencians i valencianes. Què passaria a les platges de sud i a l'Albufera si s'ampliara el port? Estan en risc?
Ja està en risc. O sigui, l'ampliació, el que és el dic, està fet. I encara que l'anterior port tenia conseqüències sobre la regressió del Saler, aquesta ampliació que s'ha fet encara en té més. I això, n'hi ha informes independents que ho diuen, n'hi ha estudis importants, augmentaria ràpidament la salinització de l'Albufera. L'Albufera és un llac d'aigua dolça i per això conté una vida i és paratge per a les aus. És zona rança, és zona molt important per a les migracions de les aus. Seria una pèrdua d'aquest llac dolç, seria una pèrdua dels arrossars que n'hi ha i seria una pèrdua d'un parc natural en un alt valor biològic i que també és un pulmó verd per a la ciutat i és un pulmó important per a la salut de les persones. I no és gens desdenyable tots els moments que podem passar a prop de la natura en companyia d'altres espècies. I tot aquest separatge natural i parc natural està molt més amenaçat per culpa de l'augment de la superfície del port, que impedeix tot aquest moviment natural que té l'arena del nord cap al sud.
De fet, ja s'han enregistrat períodes de salinització en els arrossars. La qüestió és ampliar el port. Primer seria fins a on, fins a quan? En raó de que ara mateix aquesta ampliació és per a servir als interessos particulars i únics d'una empresa multinacional que, a més, tributa en un paradís fiscal que és Suïssa. Tu estàs prioritzant això front a unes persones que habiten a l'entorn de l'Horta i de l'entorn del Parc Natural i les Platges del Sud. Estàs donant prioritat a això a uns negocis, per exemple, basats en el turisme, en l'hostaleria, en la producció d'arròs i altres verdures en l'Horta Sud, en la gent dels pescadors i les pescadores del Palmar. Estàs donant prioritat absoluta, sense preguntar a ningú, d'un negoci privat i particular front a tot, no solament una forma de vida o una forma de guanyar-se la vida, sinó a un model cultural que depèn del seu territori, que està vinculat íntimament al seu territori. I estàs prioritzant aquests interessos particulars d'una sola empresa a tota l'altra part que n'hi ha.
Hem sentit que des de la comissió feu activitats per informar a la població i als diferents col·lectius sobre la problemàtica del port. Quin tipus d'activitat esteu fent o heu fet per al tema este de la mani de la problemàtica del port?
Hem fet moltes activitats. Es començaren fent xerrades informatives. Ens preocupa molt la manipulació de la gran majoria de mitjans de comunicació habituals i pensem que n'hi ha moltíssima informació, sobretot sobre les conseqüències externes de l'ampliació del port, que no se compten. Només se compten els efectes positius, però no se parla de tota la quantitat de diners que se va invertir, de totes les infraestructures que se tenen que crear. Hem fet moltes xerrades. S'ha fet una exposició molt important en el Centre Cultural del Carmen, hem fet programes de ràdio, articles a la premsa, s'han fet mogolló de concentracions, s'han fet moltes concentracions davant de l'autoritat portuària cada vegada que el Consell es reunia. Hem fet activitats lúdiques per tal d'intentar eixir en els mitjans, també de que la gent mos vegera. S'han fet pintades en el carrer d'artistes compromesos.
Altres coses que hem fet ha sigut també, per exemple, organitzar visites guiades en bicicleta, informatives. Hem fet accions de carrer, tipus teatralitzacions. També hem fet tallers d'artivisme per a fer els nostres propis materials. Pues ara, per exemple, de cara a la mani anem a organitzar també un taller d'artivisme en artistes compromeses de la ciutat. Bàsicament, el que intentem és, mitjançant les eines que tenim a l'abast, que no són tantes, intentar fer sabedora a la població de què està ocorrent, perquè s'hem donat compte que el port és una cosa molt opaca, del qual la gent de València, a pesar de ser una ciutat amb port, no érem conscients del que està ocorrent ahí. I si no tens informació, no pots tindre una opinió formada.
Hem sentit també que teniu un grup de professors de secundària que s'estan formant per a transmetre el missatge del risc de l'ampliació del port també als estudiants, no?
Sí, hi ha un grup format de l'Horta i després també hem anat a fer tallers en les escoles i ajudar a, sobretot a tants professors com als estudiants a tindre pues, una visió crítica, una formació independent. Pues, hi ha moltes activitats molt interessants, per exemple, pues, com anar a fer un taller de ràdio en els adolescents. Tallers pràctics que, a més, dins de les escoles fan que se millori el pensament crític.
Sí, també inclús a nivell universitari també hem fet alguna iniciativa. Per exemple, a la Universitat de València n'hi ha una clínica jurídica que està formada per estudiants dels últims anys de dret i a la qual podem acudir les organitzacions socials, etc., a plantejar-los una qüestió que volem que ens donen resposta. I amb aquestes persones també hem col·laborat molt de prop i ens han ajudat molt.
Què podem fer nosaltres i les persones que ens escolten si estem en contra de l'ampliació del port?
Les persones que estan en contra de l'ampliació del port, jo recomano que s'acosten a alguna de les xerrades perquè tota la informació que es dona visualment és molt interessant. I ja, si volen participar en un acte molt proper que tenim, és el dia 16 de juny a les 7 de la vesprada en l'Albereda. Volem fer una convocatòria molt nombrosa de persones de la societat que estiguen en contra de l'ampliació del port. Hem estat des de fa 4 anys en contra de l'ampliació del port i teníem un govern que encara podia ajudar-nos un poquet més, perquè és veritat que a vegades hem tingut ajudes molt necessàries. I justament ara que anem de cara a un govern que segurament li donarà un vistiplau ràpid a l'ampliació del port, el que necessitem és que la gent estigui molt activa al carrer i per això convoquem el 16 de juny una marxa que volem que siga multitudinària.
I si volen anar al Calfat Motors, aquest cap de setmana, divendres, sabte, diumenge, estarem al riu, a la Fira Alternativa, i podran adquirir també material relacionat amb el tema, inclús unes samarretes que acabem de fer, estan calentetes del forn, que ens ha fet el disseny Steve, que és un artista molt compromès, d'art urbà, de València, i ens ha fet un disseny que és meravellós.
Tenim també una carteleria molt xula i també doncs, la gent que li agrada penjar cartells i vull penjar cartells en el seu institut, en la seva peluqueria, en el comerç de barri, pot passar per carrer Volta i ahí podrà agafar alguna de la carteleria que tenim per anunciar la mani del dia 16.
Moltes gràcies, xiques, per l'entrevista d'avui. Se'ns han quedat algunes preguntes sense fer, però segur que aquest tema continuarà endavant i continuarem lluitant contra l'ampliació del Port de València, així que esperem un volum 2 d'aquesta entrevista. Moltes gràcies i ens veiem en la mani.
Molt
gràcies
bé. Gràcies a vosaltres.
En l'entrevista d'avui ha estat amb nosaltres Pau Monasterio, que és enginyera, i Marian Sintes, que és metgessa. Les dues són portaveus de la Comissió Ciutat Port. Des de Carrer Volta vos animem a participar el proper divendres 16 de juny des del Passeig de l'Arbereda per a dir no a l'ampliació del Port de València, no a la destrucció dels nostres ecosistemes i les nostres platges, no a la contaminació, perquè el monstre del projecte del port amenaça el nostre futur, el nostre territori i la nostra vida. I volíem informar-vos també que el proper dimarts, dia 13, la gent de l'Ateneu Llibertari del Cabanyal organitza una xerrada sobre este tema, sobre el projecte de l'ampliació del Port de València, a les 7 de la vesprada, on també podeu acudir. Si voleu més informació, podeu trobar les xarxes de Comissió Ciutat Port a la seva pàgina web noampliacióport.org i també podeu participar posant el hashtag noampliacióportvalencia amb les vostres fotos de la mà i les vostres publicacions. Entre tot és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens veiem pels carrers.
Al calendari viatgem al Comtat perquè trobem dos esdeveniments de cultura popular molt recomanables. En primer lloc, al Centre Cultural de Muro, a les 8, té lloc l'espectacle No sé com gloses. La cançó popular improvisada en llengua catalana té moltes formes. Glosa mallorquina i menorquina, cant lliure valencià, corrandes empordaneses o garrotis de Lleida. Totes orientades al joc interactiu. No sé com gloses es convida a descobrir la glosa, un veritable tresor musical i literari de la Mediterrània. De la mà d'exponents de la glosa actual, com Mateu Xurí, Hilari Alonso i Carme González, acompanyats de l'acordió diatònic de Marçal Ramon. L'entrada és gratuïta, amb reserva de localitats. El mateix dia, i ben a prop, a Agres, té lloc la 17a edició de l'Aplec de Danses dels Pobles de la Mariola. A partir de les 7, 12 pobles del voltant de la Serra de Mariola ballaran les seues danses tradicionals pels carrers del municipi, mostrant les similituds i diferències entre totes elles. Per raons horàries, veieu que és difícil poder gaudir dels dos esdeveniments. La desfilada de l'Aplec de Danses és a les 7 i l'espectacle, no sé com gloses, a les 8. Però tot és possible perquè l'Aplec no acaba en la desfilada. A la nit hi haurà sopar i sarau popular a la valenciana, oberta a totes les balladores i balladors que vulguin participar i acompanyats de les rondalles dels pobles de la Serra de Mariola. El sarau serà a partir de les 11 de la nit al carrer Sant Antoni d'Agres. El repertori constarà de boleros, seguidilles, fandangos, jotes i malaguenyes. Un dels temes que sonarà a la nit d'Agres és la Masurca de l'Agredolç. Escoltem la versió gravada el 1985 per l'Escola de Dansa de Xàtiva per al disc Balls i Cançons de la Costera. Anem amb la programació de Carrevolta per a les properes setmanes. Continua l'exposició de Gramàtica Animalis, una mostra de l'Urso Tuela. És el primer tractat zoològic que gravita entre l'art, la sensibilitat i la literatura, i on es conjuguen una reformulació del bestiari i de la poesia visual. Una mostra cruia d'humor intel·ligent i salvatge. Es pot visitar fins al 16 de juny, de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 6 a 9. Avui mateix, des de les 7, té lloc la presentació performativa del Diccionari Obscenus, a càrrec de la creadora Anna Albaladejo, juntament amb Mina Mor i Odet, la puta i universal titella. Un llibre que recull textos, imatges, gestos i experiències del projecte Obscenus, una investigació d'art vives en la qual un grup de dones artistes ha tractat d'explorar aquells imaginaris no normatius del desig. Divendres 16 de juny a les 10:30 del matí, trobada amb Marc Granell. Farem la cloenda del curs de València de Carrevolta al Jardí Botànic de València amb el poeta Marc Granell. Llegirem els seus poemes, trien un i confirma l'assistència a activitats@carrevolta.org. El dia següent, dissabte 10 de juny, a les 6:30, concert de Carcosa Records, on trobarem els rips més pesats de Le Temps du Lop, post-rock instrumentales de Madrid, Duna Vivas, post-hardcore des de València i Ludoc Bank, Mar Rock des d'Elx, 8 euros anticipada i 10 euros en taquilla. El dimecres 21 de juny, a les 7 de la vesprada a Carrevolta, es fa la presentació del llibre de Gemma Pasqual, Torturades, que recull els testimonis de 22 dones torturades en la barcelonina comissaria de policia situada a la Via Laietana. Contarem amb els escriptors Alfons Cervera i l'autora Gemma Pasqual. Moderarà la nostra companya Llum Quiñonero. Emmarquem aquesta presentació en la nostra denúncia de la pràctica de la tortura durant el franquisme i la transició i la impunitat i l'exigència de justícia. Josep Martínez es porta ara els tallers de Carrevolta per a aquestes properes setmanes.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Arriba ja el moment d'acomiadar-nos fins d'ací a 21 dies. Sigueu rebels i feliços.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les pistos, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de
luz. Hola, Canimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlotte, senyor Belix,